De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Hola, som en Xema i estic molt content de compartir escoltes amb vosaltres. Encetam aquesta nova època de les postals sonores a propòsit de la paraula entrada. Estem sentint un enregistrament històric dels anys 40. Es tracta d'una gravació del gran músic i musicòleg Agapito Marazuela. Sentim una peça de la tradició musical del centre de la península, de Castella i també de Lleó. En el cas de Castella, és anomenada entradilla, entradilla castellana. Es tracta d'una dansa molt antiga, única en el seu patró rítmic, en 10x8, el que es coneix habitualment com patrons irregulars, coixos, exact. A la tradició salmantina, aquesta mètrica, aquest ritme, aquesta dansa, és coneguda com a xarrada, provenient de les repoblacions vascones. El prefixe char en euskera vol dir coix, defectuós, dolent. Això emparenta també amb el significat de la nostra expressió xerec, la entradilla castellana.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Sempre tenc, deixa'm dir que et veig dins del teu mocador de seda. Quan no hi ets, els milions de pas, així sé que no ets amic que espera. Ets el joc del meu riure i consol, ets el meu plorar. Ets raó del meu viure i reina del meu reinar.
Teniu feixet de cabells dins un mocadoret de seda, com canta en Tomeu Penya, està molt bé. Però i si el que passa és que mos cauen els cabells i comencen a endevinar-se les entrades, eh? Nosaltres ho contam perquè entrada és la paraula polisèmica del programa d'avui. I d'això ja seria un altre cantar. Jaume Nadal, CEO de Clínica Nadal, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Hola, molt bé, molt de gust estar aquí.
Gràcies per venir en directe aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio a Palma. Tenim uns cabells, eh? Un pèl en el cap que mos cau constantment. Quan mos hem de preocupar?
Quan se mouen les entrades.
Veus? Anàvem bé, no?
Anàvem bé. Bueno, a veure, jo sempre dic que aquestes coses són molt personals. Fins al cap, és estètica. Entonces, bueno, pues quan un se comenci a notar que ja li afecta la seva, no sé, la seva expectativa o el seu pareixer.
Uh-huh. O s'autoestima.
S'autoestima, no volia dir tant així, però bueno.
En el final
és,
també
sí,
pot afectar.
Sí, és una part important,
no,
clar.
No te vols veure d'una manera, i hi ha maneres de solucionar-ho. I també hi ha maneres de ralentir la pèrdua de cabells?
Sí, por supuesto. N'hi ha moltes, des de temes de farmacologia, com procediments pues, clínics, i després... Bueno, sempre hi ha coses més accessibles com xampús, que no tenen tanta evidència científica, però sí que bueno, tot suma.
Val. I quan poden xerrar d'entrades en els cabells?
Bueno, és que això és, la realitat és que la gent a vegades té una percepció bastant errònia de lo que són unes entrades, precisament. Sobretot els homes. Moltes vegades confonen lo que és una forma masculina, que som sempre una miqueta, se mos ha de marcar lo que és el temporal de la patilla, con lo qual això sembla que tenim entrades, i no. No és una entrada. Sin embargo, les dones no tenen entrades. Les dones tenen línies molt rectes, continuades sense temporal de la patilla, con lo qual no en tenen. Entonces, bueno, un home, pues, quan realment ja són molt pronunciades, i a lo millor quan ja s'ajunten en la part d'esclotell, pues, aquí ja sí que poden considerar entrades.
Val. I actualment tenim el trasplantament de pèl, que podríem dir que és una operació... bastant habitual. No sé si dic que és a l'ordre del dia, però el manco ja no és un procediment que mos faci estrany. Ja no hem de partir l'estranger per
ja no
fer-lo.
Ja
allò
no
que
de
dèiem, ah, viatge allà a Turquia. No, no. Qualsevol persona és susceptible d'un trasplantament de pèl?
Qualsevol persona se va fer un trasplant. Sempre lo important, com que és estètica, és l'expectativa. S'ha d'entendre que el que fem és trasplantar literalment removem el pèl d'una banda a l'altra. Un té exactament la mateixa quantitat de pèl, però col·locat d'una altra manera.
Val.
Tot és molt important l'expectativa, però sí, tothom s'ho pot fer.
Val. I què s'ha de considerar a l'hora de plantejar un trasplantament de pèl? Jo venc i dic, he pensat, però què s'ha de considerar?
Bueno, principalment les zones donants, que són les zones laterals i la part de darrere. Aleshores, en quant a la quantitat de pèl que se pot extreure d'aquestes zones i en quant a la quantitat d'àrea que hem d'ocupar, pues, se diagnostica i se maneja una altra pizza expectativa en el que se pot fer i el que no se pot fer.
Val, perquè el pèl és nostre.
És teu.
Val, és meu. És el que jo l'he de treure d'una banda i el posau aquí on
correcte.
No hi ha.
Se de mou d'una banda a l'altra. Són tres plantes, se trasplanta el pèl.
Ja. I el procés, com és? És complicat, llarg?
No. Realment són cirurgies menors que se fan en àmbit ambulatori, no és un quiròfano com a tal, és amb anestesi local, en la qual la teva incorporació en el teu dia a dia és immediata. Sí que se requereixen uns cuidados, principalment prevenir del sol, és el més important, però per lo demés no fa mal i són cirurgies que són bastant còmodes.
Molt bé. I el procés de recuperació?
Sí.
Dins aquesta cirurgia menor, tal, també ens han de recuperar. El procés com és?
Sí, principalment són aquests primers 15 dies i 15 dies que pues, demanem pues, això, anar a l'altre amb el sol, evitar, evidentment, cops i després pues, cuidados d'hidratació i de tenir una bona higiene.
Sí, clar. I com se manté això? Sempre hi ha un procés farmacològic darrere un trasplantament?
Sí, l'ideal és fer procés farmacològic, però també és, o sigui, no passaria res si no se fa. És cert que la cirurgia no te soluciona la pèrdua de pèl, o sigui, seguiràs perdent pèl.
Ja.
Aleshores, se recomana fer tractaments preventius per contenir aquesta pèrdua de pèl i el que més funciona són mesoteràpies tipus PRP o mesoteràpies en farmacologia o directament farmacologia oral.
Val, val. I ja teniu aquesta idea del temps que dura un trasplantament, o ja és per sempre, o ja
sí.
Això ja s'està calculant?
Lo que s'implanta és pel que se trasplanta no cau.
Val.
Lo que cau és el que ja teníem originalment. Però de fet se recorreixen a les parts laterals i a la part de darrere perquè allà no mos afecta la pèrdua endolinètica, en la qual aquest pèl no s'acau.
Clar, aquí hi ha el típic comentari, perdoneu els homes, quan diuen se me'n va d'escap i el temp per tot, per pit, per l'esquena, per les orelles i tot, però en escac és on hauria d'estar, no hi ha.
Es freqüent, això.
Ah? Sí, sí. Quantes operacions podeu dur a terme cada any?
Bueno, pues l'any passat, nosaltres ho classificam per temporada, la temporada comença ara, en setembre, acaba en abril, més o menys, pues amb aquesta temporada poden arribar a fer 250 operacions.
Vale, i per què temporades?
Bueno, perquè la gent s'anima més en s'hivern que no en s'estiu. Ja. Però en s'estiu també operam. Uh-huh. Operam gent que per la seva professió pues, ja. No li queda més remei, però en temporada de potser farem tres cirurgies en un dia.
Val, val. I doncs Jaume Nadal, el CEO de Clínica de Nadal, un dia va decidir documentar el seu propi trasplantament.
Sí, correcte.
I això?
Bueno, màrqueting, al final acaba, pues que...
M'has dit el mateix, si ho he de fer, que claro, ho vull fer, claro. Ho mostraré sense por.
I ha funcionat, perquè supos que genera confiança, no? Mm. Veure que el teu, els propietaris de la clínica ho ha fet i li ha anat bé, pues, genera certa confiança i també per visibilitzar un poc el procés i que i bueno, veure que tampoc no passa això, que no és res i, i bueno... Pues, entre això i un pot de màrqueting.
Val, tu l'has trobat a lo millor amb algú que ja tenia cita i ha partit corrensos o són els de menys aquests?
N'hi ha de tot, n'hi ha que sí, que s'assusten un poc. Ella és molt aprensiva. Ja. Bueno, intentant és la manera de possible, pues, transmitir-li la major confiança i la major seguretat perquè aquestes pors se llevin. Uh-huh. Però sí, hi ha gent que té por.
No, és lògic que davant qualsevol cirurgia, però ja mos expliques que és una cirurgia menor, que el procés és relativament senzill. Hi ha algun mite que vulguis ajudar a tombar? No sé si n'hi ha molts o pocs. N'hi ha molts, segur.
N'hi ha molts. No sé, per exemple, molts me diuen és que jo me pongo muchas gorras, me pongo moltes gorres. Bé, això no te fa perdre ni un pèl.
Mal.
És que... molts també me diuen, és que jo me'n veig molt de pèls a la dutxa, sí. En el llit. Aquest pèl no se perd. El pèl té processos cíclics que estan en constant evolució i no és un criteri per saber si perdem pèl.
Val. Jo que li dic a en Esmofi, no te toquis tant els cabells, tampoc.
Bueno, seria aquí se poden provocar altres tipus de alopecies. Però sí, a vegades molts nins partits nerviosos el que fan és que s'arrissen molt el pèl i això pot arribar a crear una alopecia.
O per presumits, que... se pentinen molt.
Sí, però això no te'l farà perdre.
Val, val. I hi ha alguna recomanació de nutrició de cures o això?
Evidentment, tot el que siguin mals hàbits ja. Que ens poden perjudicar a nivell sistèmic, també ens perjudicaran a la qualitat del nostre pèl. Tabac, alcoholisme, tot això. Però, bueno, sí, hi ha aliments que duguin zinc i que duguin són quin tipus de vitamines que poden millorar la qualitat del pèl. Però no ens faran aturar la caiguda del pèl perquè són per patologies que s'han de tractar amb enfermatologia.
I de Jaume Nadal, mira, avui entrada mos ha fet pensar justament en les entrades dels cabells, pensant que és un tema que també interessa molta gent.
Clar que sí.
I tenien ganes de conèixer-ho en tu, a més que tu mateix has format part d'aquest procés. Gràcies per venir en aquest primer dia d'entre avui i demà, nova temporada i molta sort.
A vosaltres i moltes gràcies per haver-me convidat.
I passam d'entrades de cabells a entrades de concerts amb aquest inici de la cantant Rosalía i s'imaginar som que estem a un concert seu en directe, segur que a més d'un se li haurien posat els pèls de punta. L'entrada de l'artista a l'escenari se sol viure amb molta il·lusió i sobretot si ha suposat un esforç aconseguir estar allà. Pau Villalonga, que té 27 anys, mos conta la seva experiència.
Ara que he tornat a Mallorca, pues sí que vaig aprofitar per comprar entrades per anar a veure Rosalía, perquè sempre m'ha agradat molt veure-la i l'he vist un parell de vegades ja a Madrid. I el darrer pic va ser un poc una idea d'olla, perquè és veritat que havies d'entrar mitja hora abans, havies de fer la cua virtual, després obrien com les portes de la cua virtual i entraves a la cua d'espera. I després ja quan te toca, jo anava als 30.000 i no me demanis com ho vaig fer, però vaig aconseguir entrada i vaig ser l'únic del grup dels meus amics que va aconseguir entrada a la venda general.
I està cosa del temps i de la digitalització que aquestes coses virtuals hagin agafat tanta força a dia d'avui. I és que abans els processos eren ben diferents. Toni Cans, periodista de 53 anys, ha viscut les dues situacions.
Molt loco. Vull dir, jo els anys que vaig viure a Madrid vaig tenir la sort de poder veure Nirvana quan presentaven Nevermind, de poder veure Guns N' Roses quan presentaven Use Your Illusion, de poder veure el primer concert que va fer Espanya per Pearl Jam, i no tenies cap problema, ni el Cranberry, vull dir, tot en Bowie, no tenies cap problema ni un per comprar les entrades pràcticament el mateix dia. Jo crec que el cas més punk que m'ha passat és un concert d'en Prince, ojo que està mort ja aquest senyor, que va fer 21 concerts a Londres, a Sodos Arena, i eren un cada vespre, seguits, durant 21 vespres, i me vaig posar mitja hora abans a comprar-los, eren 23.000 persones cada concert, i vaig aconseguir entrades pel concert número de 8.
I a més de la diferència d'accés a la compra de les entrades, Anna Espina, que és sòcia de Fonart, també mos destaca un altre detall.
Hi ha molta de gent, de fans de músics que tenen àlbums d'entrades i sí que s'echava menys esas entrades. I a més a mi me gustaban perquè era... Ibas con ella en la mano, además solían ser así como alargaditas, ¿no? De aquellos talonarios de entradas, y que a mí lo que me gustaba es eso, que parecían una llave, porque en realidad la entrada abre una puerta, ¿no? Te abre esa puerta al concierto.
I així ens descriu ell aquesta romantització dels tiquets o les entrades com a records que ara s'estan perdent, i amb aquestes històries sobre les entrades acomiadam avui aquesta secció.
Tres ràdios, participació.
IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I B3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Per saber com es difonen les històries falses, a IB3 Ràdio comptam amb experts en verificació, periodistes i analistes digitals que porten el seu coneixement per detectar-ho, a més de recordar els casos més rellevants. Dissabte a les 9 del vespre, ni fake ni fum, amb Raquel Agüeros i Alicia Català. IB3 Ràdio.
Tum-tum, que canta Anna Belén, o toc-toc, que deia abans Naina Mar, quan parlaven d'obrir una porta, no? De tocar perquè una porta s'obri, i puguem entrar. Entrades, el que hem d'escoltar per anar a un concert, entrades triomfals, ja mos ho he contat abans, entrades quan ens cauen els cabells, i ara teníem aquí en Jaume Nadal. Portes d'entrada a una casa, com aquesta de la qual feim toc-toc, i portes d'entrada a una ciutat, Juny Cortés.
Sí, i poques portes d'entrada a una ciutat trobareu més marcades que les portes d'una ciutat amurallada.
Juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos.
Ens situam a Alcúdia, a Mallorca. La seva murada s'ha convertit en la seva imatge principal. I una gran murada necessita grans portes. Sobre elles n'hem xerrat amb Antoni Mayol, arxiver de l'Ajuntament d'Alcúdia.
Les portes d'entrada a la ciutat eren una, la que se dirigia cap al camí de Ciutat de Mallorca, que era la coneixida de l'edat mitjana com la porta de Mallorca, l'altra que era la porta de Xarà, la porta del Moll, que anava en l'esport major, i l'altra que era, estava feta de l'edat mitjana amb el pont llevadís, que és la porta roja que anava se dirigia cap a l'esport menor.
Les portes tenien la seva funció defensiva, conservant documents que indiquen que fins i tot se tapiaven sota amenaça d'atac. Però quan no hi havia pirates a l'horitzó, s'usaven per molt més.
Eren els espais que servien per controlar l'accés tant de persones com de mercaderies com control impositiu. En el segle XIX i XVIII, en febre groga també servien de control sanitari. Era el lloc on se pagaven les taxes impositives, on el Consell de Mallorca d'aquell temps posava els seus representants, els seus cobradors d'imposts per recaptar els imposts indirectes que es recaptaven per renda.
Però clar, feta sa llei, feta sa trampa. No tothom volia pagar aquestes taxes i se van trobar formes per evitar sa recaptació.
Per exemple, el vi d'Alcúdia no pagava impost a Palma, necessitava, en la documentació antiga, mos apareix un pagell, que és com una marca que se feia a les botes de vi, i que la feien de les entrades de la ciutat o de les garites que hi solia haver a les portes de les ciutats. En el cas d'Alcúdia el que provocava és que molta de producció de la part forana se fes passar com a producció d'Alcúdia per tal de no pagat impostos indirectes a la ciutat de Mallorca, que és el principal mercat de compra de Silla. I això fa que, per exemple, el Cudi en el segle XVI hi hagi 70 o 80 cellers de vi documentats quan no hi ha terra suficient per fer tanta producció vitícola.
Era el segle XIX. Les portes de la ciutat eren el primer que la gent veien arribar-hi. Per això, a vegades, també s'utilitzaven a manera de lliçó i d'avís. Aquests venien a través dels ajusticiats a sol, criminals que eren executats per les autoritats.
Se repartien després els bocins dels cossos, quedaven, o els caps, a vegades, en algunes ocasions, eren bollits perquè se conservassin més temps i se penjaven a les portes de les ciutats. I hi havia com un petit espai amb una gavieta on se posaven els ossos. I a vegades, te trobes a la documentació municipal, les despeses de va de bollir el cap de justiciat.
I quin eren els crims que rebien aquest càstig?
Sobretot gent que havien matat altra gent o que havien delictes de lesa majestat, com són aquests d'anar contra el governador o contra el rei, o delictes de bandejats, de lluites de contrabando, se consideraven delictes també de lesa majestat, són aquests els principis, o com en Joan Colom mateix a Palma, que va ser escorterat.
I que també degué demanar pietat, com en aquesta cançó del bandoler que va a Juny Cortés. Que interessant tot això que mos ha contat Antoni Mayol, i no canviant de tema, però sí d'illa anam a Menorca amb en Marc Pellicer, arxiver de l'Ajuntament de Ciutadella.
Ja és aquí, el dia ja s'atraca, el 23 de juny, el dissabte del 24. El gin està abocat, les ànsies m'ha descouen,
xicolat i armat i ses coquetes que touen.
Marc Pellicer, com estàs? Benvingut. Entra avui i demà.
Hola, com estàs?
Molt bé, ara faríem un xicolati, eh?
Sí, bo seria.
Seria ben bo, ja ho crec. Gràcies per ser nosaltres en directe avui, que començam la nova temporada, que han triat la paraula entrada i que ja hem vist que les entrades duien tela. La de Ciutadella, sí. On la situam, Marc?
Principalment és el portal de Maó, de les antigues muralles de Ciutadella, o una de les principals vies d'entrada a Ciutadella, que és el portal de Maó.
Uh-huh. I actualment on el trobam, aquest portal de Maó?
A la plaça Alfons III, també es coneix com a la plaça Ses Palmeres,
sí.
Que és així com entres a Ciutadella, al costat, ben enfront del molí, i entres a Ciutadella i ja ets a ses voltes.
Val, i dius a plaça Alfons III, no? Si té relació aquest monarca amb algun fet històric relacionat amb aquesta porta d'entrada.
Sí, a veure, el portal de Maó és l'entrada històrica de tots els exèrcits vencedors que han entrat a Menorca. I el més documentat és el d'en Alfons III, dia 22 de gener de l'any 1287.
Uh-huh.
Que va fer els famosos tres tocs en sa bandera perquè li obriguessin ses portes de sa muralla.
Val, val. I d'aquí venen els tres tocs de ses festes de Sant Joan?
Sí, de fet, és la principal celebració que es fa per commemorar el dia de Menorca, que és el dia Sant Antoni. El dia Sant Antoni es celebra dia de 7, que és el dia de ses entrades de ses tropes a Menorca.
Mhm.
Però a Ciutadella encara conservam els tres tocs de centrada en el portal de Maó.
Val, val. És a dir, just allà on Alfons III va fer els tres tocs per entrar a ciutat, allà se continuen fent.
Sí, 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 sí. Des de 1287 fins a l'actualitat. I els menorquins ho tenim com una commemoració important perquè és el canvi d'una nova era centrada dins l'era cristiana o van formar part de la corona catalana-aragonesa.
Idò, Marc Pellicer, tenim aquests tres tocs i també hi ha una celebració molt hermosa i molt coneguda que és el Caragol d'Esborn, amb tots els cavalls i els cavallers fent aquestes voltes de caragol, que també té relació amb aquesta entrada a ciutat, no?
Totalment. És que una cosa sempre va lligada amb una altra. Mira, a Ciutadella, encara, des de l'època medieval, es fa estat de queda. Perquè m'entenguis, el toc de queda és quan a les 9:52 a l'estiu o a les 8:52 a l'hivern, cada 20 segons es fa un toc i en fan 24. I marca que a les 10 a l'estiu i a les 9 a l'hivern es tancarà la porta, o sigui, el toc de queda.
Val, es toc de
queda.
I ara
pensaràs.
Digues, digues, digues.
Ah, ja pensaràs quina relació té Sant Joan.
Digues, a veure.
Quan es tocava durant 8 minuts es toc de queda, s'avisava en els ciutadallons o en els visitants que havien d'entrar dins les muralles, que si no es tancarien. I ara aquí ve Sant Joan. Dia 23 de juny es fa el Caragol d'Esborn. El Caragol d'Esborn és que la qualcada va a cas governador a la plaça d'Esborn a demanar permís per sortir de les muralles per fer completes. I com que possiblement tornaran posterior a les 10 de la nit, demanen que no se tanqui la porta principal d'entrada, o sigui, el portal de Maó.
Fantàstic.
I aquell dia es manté obert. Es mantenia obert a l'entrada.
Sí, sí. I encara sonen ses campanes de la catedral de Menorca a Ciutadella. No són aquestes, però podrien ser.
Les campanes major cada 20 segons.
Encara toquen es toc de queda, eh?
Sí, sí, sí. I molta gent es mira les campanes pensant que toquen ara. Mm. I no, és el toc de queda que cal conservar.
I de Ciutadella, doncs tothom a casa seva ve dir, no, això? Tothom a casa seva, eh?
Sí, 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 sí. I si hivern era a les 9 i si estiu a les 10. I què passava si no tenies temps d'entrar?
Què passava?
Aquí hi havia el convent de Sant Antoni, que està a les afores de Ciutadella, i podies anar per notar allà si no tenies temps d'entrar.
Mm. Perquè aquí no hi havia excuses, no, Marc Pellicer? No, perdona que he arribat tard, me podries obrir que ja venc. No, eh? Aquí no hi havia excuses.
No, ja no es tornava a obrir fins a les 6 del matí.
Sí, ara no sé si tens en el cap fins quan vàrem tenir aquesta entrada i aquestes murades aixecades, fins quan se va estar obrint i tancant la porta d'entrada a ciutat.
En el setzeni revolucionari es va entendre que era més modern tirar les muralles perquè entraven dins el món liberal i es va començar a demoldre o a destruir la muralla progressivament. I només n'ha quedat un tram que és des del portal de la font fins a el bastió del governador, que és el tros que queda en el pla de Ciutadella, que diríem. I és l'únic que conservem, ja no tenim entrades.
Ja no tenim entrades, és vera. Això, mos haurem de conformar ses de cabells ara mateix, Marc Pellicer.
Sí, sí, sí. Jo ja no entenc d'entrada. És una entrada grossa.
Ses de pedra ja se van tombant. Idò, escolta, saps que aquesta setmana també parlarem de capital, que hem triat capital com a paraula polisèmica. Jo crec que d'això també en podríem xerrar, no?
Allà va, Ciutadella, capital universal.
Ui, 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 ui. No sé si haurem de cercar algú de molt, perquè te faig la contra.
Cercau.
Exacte, te tornem a cridar, val?
Gràcies.
Marc Pellicer, una abraçada. Bon vespre.
Salut, bon vespre.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Vinga, Moni, Moni, aquí ja tenim una altra pista d'entrada. Ja mos avançava també en Aina Marc, avui en el programa hem triat aquesta paraula polisèmica de la qual es tira entrada, i tot sigui dit, juny cortes, n'hi ha algunes que fan més ganes que d'altres, no t'apareix?
Exactament. Tu, Araceli, has hagut de pagar l'entrada d'alguna casa?
A veure, qui no ha de pagar entrada? Eh? Qui no ha de pagar entrada,
sí,
avui
aquesta,
dia?
Sí, aquesta sí que fa, t'aglaça una mica sa sang quan l'has de pagar. I d'avui hem xerrat precisament d'això en José Miguel Artieda, president del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears.
Bé, hi ha dos tipus, no? Una és la reserva, que són una quantitat a compte, sobretot per paralitzar la comercialització de l'immoble. Després, el que hi ha automàticament és, en el cas de lloguers, el contracte de lloguer, i en el cas de venda, pues, el contracte d'arres. El contracte d'arres, pues, és un contracte previ a la formalització de la venda, en el qual se dona una quantitat a compte de la futura compra amb unes condicions i una compensació en el cas de tirar-se enrere una de les dues parts.
Aquesta quantitat és normalment un 10% de l'import total de compra, però en alguns casos pot ser superior.
però millor si hi ha molt d'interès per part del comprador en adjudicar-se aquest immoble en aquest preu, pues el que farà és dir, no, ja m'interessa, pues posar potser un 20% per si te tires, si el venedor se tira enrere, pues rebre una compensació més alta. Això passa sobretot en els casos d'avui en dia quan s'oferta es baixa d'immobles a la venda i hi ha un interès en adjudicar-se.
I precisament aquesta falta d'oferta és una situació que afecta molt el mercat immobiliari de les Illes.
Aquí a Balears hi ha una falta d'oferta. Tenim una crisi d'oferta, hi ha molt poc immoble. Tot el parc immobiliari que hi havia fa 10 anys o 15 anys quasi s'ha esgotat i la construcció de noves vivendes és inferior a l'augment de demanda de la demanda que hi ha per augment poblacional. Aquí estem augmentant una mitja cada any de 15.000 persones. Això suposa unes 5.000 vivendes noves cada any que se demanden.
La població general pateix també l'estat de l'habitatge a Balears. Així ho explica Pau Emili Muñoz, president del Consell de la Joventut de les Illes Balears.
Bé, jo crec que si s'hagués de definir amb una paraula, jo crec que la paraula seria crític. Ara mateix, des de fa ja uns quants anys, els pitjors llocs per la gent jove i per el conjunt de població en general per tenir un habitatge a l'estat espanyol són Madrid, Barcelona i Illes Balears.
El preu d'aquests immobles equival a més d'un 135% del salari d'una persona jove mitjana segons dades de l'anuari de la joventut de les Illes Balears. Això els deixa gairebé fora opcions.
Això fa que no hi hagi ni un... no arriben al 16% de joves emancipats. Tenim el preu de lloguers més alts que hi ha ara mateix i, per tant, és normal que la gent jove no trobi una casa, que una casa, un pis o una habitació que pugui assumir per poder-hi viure.
I a la baixa oferta d'immobles se li suma la demanda estrangera per causar aquests elevats preus de mercat.
Què passa? Que el mercat que afecta a les Illes Balears no és un mercat únicament mallorquí, és un mercat europeu. Què passa? Que el nivell adquisitiu d'una família de classe mitjana nord-europea és molt diferent del poder adquisitiu de Mallorca. Per tant, si el mercat s'arriba a regular, no se regularà en cap cas per nosaltres.
La resposta, expliquen Pau Emili i José Miguel Artieda, no passa necessàriament per la construcció.
Qualsevol mesura que se faci és millor que no fer res. Ara bé, fer 4.000 pisos no serveix de res perquè la població a Mallorca va pujant. Llavors, quant de pisos hem de fer nous perquè realment això afecti el mercat i pugui ajudar a regular de qualque manera el lloguer? Per construir tant de pisos hauríem d'estar molt d'anys perquè, d'acord, ara faran 200 pisos aquí, d'aquí 5 o 6 anys estaran fets. Bueno, però és que d'aquí 5 o 6 anys potser no necessitarem 200, necessitarem 2.000 o 20.000.
Més o manco ja està quantificat que farien falta unes 30.000, 40.000 vivendes a Balears per donar abast a tota la demanda que tenim actualment.
I mentre s'espera que se construeixin aquestes 30 o 40.000 vivendes, habitatges, disculpeu, els nombres segueixen empitjorant.
Cada 6 mesos que ha entrat l'observatori, sempre el percentatge de sou que s'ha de destinar a pagar un lloguer o una hipoteca puja i el percentatge de gent emancipada baixa. Sí que és vera que els mesos que toca segons, el percentatge de joves emancipats puja un poquet respecte a l'hivern, però sempre baixa respecte a segons passat. Per què? Perquè som un territori que té bastanta temporalitat i segons ve molta gent que feina aquí que ja ve emancipada, diguéssim.
Fer aquesta entrada cap al món adult, llavors, pareix que resulta cada vegada més difícil.
Our house in the middle of Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
IB3 Ràdio és diversió. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mar. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam. Ajuntament de Palma.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Nou i 45 minuts, primer dia de la nova temporada d'Entre avui i demà, matem en directe des de l'estudi d'IB3 Ràdio, en Miqui Fiol és el control tècnic, i com que això, Aina Marc, se diu Entre avui i demà, abans de baixar barrera, crec que és un bon moment per saber què farà la gent demà, a veure quin plans té.
Sí, sí, és que de fet, per exemple, hi ha persones que saben que els plans més clàssics són el que millor acaben funcionant, i ho duen ben clar.
Pues mañana, como cada día, a pasar el rato con la familia, y después voy al bingo.
Fer feina. Fai feina de recepcionista a un hotel.
I així, en canvi, també han trobat nervis per fer coses que saben que, si duim sort, només mos passen una vegada en la vida.
Demà he de fer l'examen de conduir, o sigui que estic una mica nerviosa per demà, però bé, crec que és l'únic pla que tinc per demà.
I de molta sort a tots els que hi demà estan d'examinar del carnet de conduir i tots aquells que comencen una nova etapa, perquè a partir de setembre, en la tornada a les escoles, als instituts i a les universitats, n'hi ha molts que esperen un mes ple de canvis.
I ara en setembre, a mitjan setembre, començaré un FP i me'n vaig a Sao Poble i faré una entrada en un nou institut i a veure com va tot.
Però si encara no ha quedat clar que de plans no mos queden curts, seguim escoltant veus que reafirmen que moltes de les noves etapes professionals i educatives comencen ara, però el que de moment segueix sense canviar és la calor d'estiu, i amb això el que fa més ganes fer quan no hem de fer, no sabem on hem de fer l'ou.
Pues res, anar a la platja, lo millor, i passar el dia allí amb les amigues.
Ir a la platja.
I fins i tot els qui no canvien les seves activitats amb un canvi de temps mos donen idees de coses a fer.
Per demà, pues, anar a l'església, anar a l'escultor, que ja està Déu.
Ara sí, entre avui i demà, per mi ja tenim idees a bastament.
Thank you.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Hi ha coses que no canvien, com aquesta sintonia de baixar barrera. Pere Mestre, com estàs? Benvingut.
Molt bé, gràcies.
Que bé tenir-te aquest primer dia.
Bé, ja, una experiència nova. No coneixies programa i ja...
I ara ja t'has enganxat. Ara ja, des de les 8 i 4 minuts fins a les 10 del vespre, aquí mos teniu en directe dilluns a divendres amb Pere Mestre, actor, és cofundador d'Estudi Zero, i en Pere, si li dic... entrada, que li venes cap primer de tot.
Jo, les entrades exaurides, això és el que un desitja sempre, tenir el teatre ple de gent. Aquestes, clar, en altres entrades n'hi ha moltes, perquè entrar en escena i entrades de música, i però les entrades, una bona entrada,
sí, sí, sí.
Això és el que més...
Això és el que se desitja.
Exacte.
Eh? I quan en vens una, dius, ja n'he venut una, dues, tres, no?
Sí.
I pam, 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 pam. I escolta, que són més de comprar en el començament o quan queden un o dos dies aquí
va,
a les illes?
Canviant. Darrerament esperen a darrera hora.
Sí.
Abans la gent se preparava més, a partir de la pandèmia va com un canvi, i llavors hi ha alguna gent que sempre és previsora i nosaltres fem ofertes sempre, de les primeres entrades tenen un descompte i pim-pam, pim-plena, però molta gent espera a darrer moment. És cadascú com és, i depèn del tipus d'espectacle. Quan hi ha un concert, encara més de darrer moment, però se la juguen, perquè a vegades passa que arribes i ja s'ha acabat,
clar,
perquè
clar.
No és teatre expeditó, sí. I no sempre hi ha entrades per tothom.
Sí, Teatre Sants, Palma, aquest teatre que va obrir les portes amb Estudi Zero fa...
Bé, fa 42 anys, o sigui ja...
Fort, eh?
El 84.
Se diu aviat.
Sí, sí, són molt d'anys de vendre entrades.
I són molt d'anys de lluitar, de proposar, de currar, Pere.
I no aturar.
I no aturar.
Un temps aturàvem en l'estiu i fèiem la temporada d'octubre a maig i tal i qual. Però darrerament ja és juny, ficàvem finals de cursos de l'escola i en l'estiu fèiem funcions de flamenc i després la funció de flamenc de l'estiu ja s'enganxen en la mostra de tardor i no aturar, és un no aturar. Anant tornant, vull dir que no sé que estiguem allà de full time tots els temps, però el teatre no s'atura.
Perquè quan sou ara mateix Estudi Zero?
Bé, hi ha els quatre socis fundadors, sí. Encara són fixos i allà estem, però hi ha un equip d'una quinzena de persones que rula, entre actors, tècnics, administratius, en fi, molta gent que...
Molta gent necessària perquè això funcioni.
Sí.
No venim moltes entrades, clar, en aquests 40 anys. No sé si t'atreveixes a dir això, un número random que diuen els joves.
No t'ho puc dir, perquè és impossible.
És impossible.
Hi ha coses que sí que els de sé, però hi ha coses que no. Jo vull dir, sé que ja l'espectacle que comentàvem, la família Sants, segurament va ser l'espectacle que més entrades va vendre.
Exacte.
Però
jo
més sé més el número de funcions,
sí, sí.
Que van ser més de 200,
sí.
220, 200 tantes, i que quasi totes elles estaven plenes, perquè també aquesta xavaritat,
sí, sí.
S'omplia sempre, quatre funcions per setmana, que ara ja fer que de dijous o diumenge ja és molt complicat. Ara fas dos, tres, tot estirar. I ara no és el mateix, però hi ha coses que tiren i omplen. O sigui, entrades se segueixen venent. El flamenco, per exemple, és una de les coses que en un públic que no és un públic local,
perquè
habitual...
és un públic turista.
Hi ha de tot, perquè de fet feim un preu especial per residents,
sí, sí.
Un descompte pràcticament de la meitat,
sí,
que tenen
sí.
Un bon preu, i a més és un flamenc que és un flamenc en fusión, i toquen coses, és copè o en flamenco.
No, és que és hermós de descobrir, perquè potser ara sí. Mos sona allò, estarà ple de japoneses, que segurament n'hi ha.
Hi ha estrangers, sí, japonesos, hindús, ucraïnesos o
però,
italians, però hi ha mallorquins.
I és molt hermós veure un bon espectacle de flamenc.
I la veritat és que són molt bons, perquè és un flamenco que no és habitual. Hi ha una violinista, que és ucraïnesa, que toca magníficament, se balla ara, que és la xispa, que és la protagonista, i és la que balla, i és la que s'amor, i això que es tira el públic, i en guanya el guitarrista, bailaor, Carmona, Manuel Carmona,
sí.
Que també és un molt bon guitarrista.
Sí, sí.
Són tres elements molt bons,
que
a més tenen premis internacionals, són realment autèntics artistes. I te fan un copè a mallorquí en flamenco, que la gent flipa, i els mallorquins diuen, això és... I el que sigui. Fan jazz, no és un flamenco clàssic, és un flamenco fusió, i realment sona, enganxa, és que que no ho coneixen, diuen flamenco tal, però els que coneixen també les peces d'on surten, també s'emocionen, perquè també emocionen els mallorquins.
Escolta, i l'estimada família Sants, vos demanen molt quan tornen.
Sí,
tornen?
Sí, quan tornau, quan tornau.
Ah, és que tu deies, 4 per setmana, més de 200
sí,
funcions.
Sí, sí, i van fer la segona, van fer la família Sants 2, també, que la mos van demanar el principal, i la van fer el principal. El principal no era el lloc adequat. Després la ubicàrem un altre pic a Sants i la tornàvem a fer. Però la veritat és que ja són molt d'anys, ho vam estrenar en el 97, ja fa una temporada. I...
un parell de temporades.
Bé, tothom ens demanava, i quan fesseu 40 anys, no fareu qualque cosa grossa? I jo sempre, farem qualque cosa grossa en els 50. Quan fessin 50 anys, llavors ja direm, bé, fins aquí hem arribat i fem una festa grossa. I una idea possible seria no els actors originals, perquè ja no poden donar segons quins personatges que donaven fa 30 anys, però amb actors joves, fer una reproducció de la família Sants, pot ser una de les possibilitats.
Bé, és una gran idea, però no espera unes 50, home.
Han de estudiar-ho. Ara tenim temps, encara ens queden 7 o 8 anys per programar-ho. Va fer alguna reposició de les coses més emblemàtiques.
Això sí que és preveure les coses.
Hi ha coses que els han seguit fent des de fa 40 anys. El cantant Calva seguim els mateixos actors i segueix funcionant.
Va ser la primera representació.
Va ser la primera representació d'estudis. I segueix funcionant. Sí. I, de fet, ara segurament estan més adequats a l'edat del personatge. Llavors eren molt joves, havien de fer veure que eren més grans i ara ja no fa falta.
Ara tenim més entrades.
Ja tenim més entrades.
Ara tenim més entrades. I a l'hora de, ja que xerrant d'entrada i tu deies, entrar en escena, no? Aquell primer moment, aquella primera representació, aquell primer moment de pujar a escena i de saber que tens el públic a l'altre costat. Si jo, que fem molta ràdio, avui tenia papallones, vosaltres també les deveu tenir.
Sempre. És que si s'acaba això, s'acaba la història. Ja no. Vull dir, tu 40 anys d'anys fent teatre i has de començar una funció i has de sortir i allò te vull per de dins i si no tens això, llavors no funciona. Això és el que te dona una mica pam. I quan està, llavors ja jugues i ja t'ho passes bé i entres en el joc. Però fa falta, és imprescindible, sí.
La cantant Calva, la primera, i ara dia de nou, tornava en la nova temporada, no?
Començant temporada.
A Teatre Sants, amb Calidoscopi.
Calidoscopi no comença realment... O sigui, entrem en Calidoscopi, sí, Calidoscopi és dins la temporada, però el Calidoscopi va més en mà. És que feim moltes coses i potser tot està un poc embullat.
Però dia de nou...
Dia de nou de setembre comença temporada, exacte. Però comença... Bé, és el que dius, la temporada no s'atura, perquè el flamenco segueix i segueix fins dia 23, però comença una companyia de Santander, Café de las Artes, amb una història que fa d'una lota que fa uns monòlegs molt especials. Però, i no atura. És una temporada amb moltes coses petites, cada setmana, inclús entre setmana hi ha dues, tres coses. D'aquí a 20 i pico de desembre, com 25 espectacles diferents. I és darrer, Calidoscopi.
Val, perfecte. I jo crec que vos haurem de venir a veure en Juny Cortés, que ha estudiat guió i ha fet teatre. Jo crec que algun reportatge haurà de venir a fer Teatre Sants. On anem? Així que m'has de contestar superaviat. Tens algun costum abans d'anar a dormir?
Llegir una mica.
Vinga, llegir. I una cançó per acabar el programa primer dia, nova temporada, Pere?
Penso que vol posar la família Sants.
Vinga, la família Sants, i amb aquesta sortirem. I amb el nostre agraïment, gràcies per haver-nos acompanyat aquest primer dia, gràcies per ajudar-nos a baixar la barrera del programa. Oients, nosaltres demà serem aquí com un clau, a les 8 i 4 minuts, després informatiu i desbutlletí. Pere, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. The creepy and the cookie, mysterious cookie.